Aquesta setmana fa 100 dies del nou govern municipal i avui iniciem en aquest informatiu setmanal de Ripollet Ràdio una ronda de repàs per el que són les opinions, les valoracions d'aquests 100 dies. I comencem avui amb l'alcalde de Ripollet, el socialista Luis Tirado. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
100 dies, com ha canviat la seva vida i la del seu equip des de que ara han passat d'oposició a govern?
Bueno, la meva ha canviat força, no? Jo portava 30 anys treballant a l'empresa privada, mai havia treballat al sector públic i he hagut de demanar cedència a la meva feina, una cedència forçosa per ser càrrec públic i la família també. Tothom s'està adaptant, o sigui, perquè ara tinc altres responsabilitats, tothom me coneix més quan vas pel carrer i la vida sí que ha canviat, però bé, molt content.
Són 100 dies, tot i que hi ha un mes pel mig, que és agost, que no és gaire hàbil, però compten igual, eh? Els 100 dies aquests que es diuen de gràcia ja han passat. Vostè, que, com veu el seu funcionament amb aquests 100 dies, què diria de vostè i del seu govern?
Bueno, doncs que hem fet moltíssima feina, no? Estem començant, és veritat. Hàbil és un mes i mig, perquè és veritat que l'agost és bastant inhàbil, hem tornat de vacances i ara han tornat a reprendre tots els temes que havien començat al mes de juliol, però amb moltes ganes i molta empenta. Hem fet molts canvis, que espero poder parlar avui dels projectes que tenim en marxa i de coses que ja s'estan fent realitat i que ja s'estan començant a veure al propi carrer, i content amb l'equip, amb l'organització, amb l'Ajuntament, amb tots els funcionaris. Tothom està col·laborant molt, tothom s'ha remengat i està treballant força, i jo crec que sortiran moltes coses a Ripollet i farem el canvi que van dir, no?, que faríem, que milloraríem Ripollet, faríem una ciutat més neta, més competitiva i més dedicada a les persones, que són els tres grans objectius que ens hem fixat en aquests primers 100 dies.
Comencem parlant per prioritats. La primera, vostè va dir que seria canviar el sistema de recollida d'escombraries. Se la va marcar com a prioritat. La primera reunió que faria és la d'Urbacera, qui mateix ho va explicar. Ara tot just acaben ja d'anunciar aquests canvis que començaran al mes de novembre i que vostès amb tot això donen per ja completada aquesta primera promesa electoral. Què ens pot dir?
Bueno, el compromís era que la primera reunió que tindríem amb una empresa seria amb Urbacer. Això va ser així. Hem treballat durant aquests mesos molt amb tots els serveis tècnics, serveis jurídics, i a Urbacer els hi hem exigit aquestes millores i al final ho hem aconseguit. Al final el que hem fet ha sigut modificar el contracte al màxim que ens deixen els serveis jurídics de l'Ajuntament, la pròpia secretària, per poder posar el màxim de contenidors al carrer i ampliar les zones de recollida en contenidor. Ampliem molt la zona de Can Mas. De fet, juntem Maragall amb els pisos vermells, tot el Parrizal fins a final de Can Mas, que això ja estava. Un altre aspecte molt important és que vam aturar l'ampliació del porta a porta. Recordo que decidint Ripollet el seu programa electoral portava ampliar el sistema a tot el municipi, a Tatiana, Pombell, que sempre van dir que no, però a Maragall i Can Mas també. Nosaltres allò ho vam aturar i a més ara hem ampliat molt la zona que tindrà contenidor. I la zona que continua fent porta a porta, jo crec que fem una millora molt substancial, que era la gran queixa que tenien els veïns i veïnes, que és que passem de 2 dies de recollida a 3 dies de recollida. Això es notarà molt perquè la gent no ha de tenir les basures tan de temps a casa seva, sobretot el plàstic i el cartró, que són els més voluminosos, i aquí jo crec que millorarà molt. I també, òbviament, a fer aquest canvi i tenim molts més carrers amb contenidor tancat, el que farem serà que totes les zones d'emergència que estaven a Can Mas, a la zona 2 de Can Mas, i tot el tèxtil sanitari el posarem al centre i el posarem a la zona de Pinetón, sobretot al barri de Can Clos. No? El contenidor aquest el posarem al barri de Can Clos, que era una zona que jo volia també que tingués contenidor, però que els serveis tècnics i jurídics em van dir que no. Em van dir que no perquè havien de respectar l'objecte del contracte, és un objecte que és fer porta a porta. Si nosaltres canviem l'objecte del contracte, havíem de rescindir el contracte i ja sabíem el que suposaven. Això és la informació que nosaltres tenim de la nostra intervenció, és que aquest sistema, si el trencaven el contracte, eren 7 milions d'euros. Ripollet no es pot permetre pagar 7 milions d'euros, no tenim aquesta capacitat, ojalà la tinguéssim, però no la tenim. I aleshores el que hem decidit ha sigut estirar el contracte al màxim, fer-lo flexible fins a on es podia fer per no trencar-lo, i és el que hem fet. El nostre compromís el donem per assolir, perquè nosaltres vam dir que tornaríem a posar els contenidors al carrer allà on estaven, i ho hem fet. Posar els contenidors allà on estaven, a tots els llocs que podem, sense trencar el contracte, al màxim de llocs on s'ha pogut posar el contracte. I una bona notícia també és que nosaltres la bonificació que es fa a la tassa d'escombraries la farem de forma automàtica. Això què vol dir? Vol dir que l'any passat van tenir 17.000 persones que tenien targeta, 17.000 domicilis. D'aquests 17.000, uns 6.000, algú més de 6.000 ho van fer prou bé, però només unes 1.500 persones, 1.500 famílies són les que van demanar aquesta bonificació. Van quedar 4.500 famílies que no han demanat aquesta bonificació, que la podrien haver tingut. Doncs nosaltres, de forma automàtica, per la tassa del 2024, el que sí que farem serà que totes les persones que ho hagin fet bé no hagin de demanar-ho, sinó que de forma automàtica ja els hi farem aquesta bonificació. Jo crec que aquesta també és una millora molt important i intentem incentivar que la gent ho faci bé.
Fer bé vol dir posar l'orgànica i el rebuig als que ho siguin, el que ho tinguin en el contenidor, i a la zona porta a porta sempre amb la tarja.
Sí, sí.
El que és l'orgànica.
Sí, fer bé és que l'orgànica s'ha de posar al contenidor amb la tarja i fer bé... i no ser incívic, o sigui, fer les coses com s'han de fer. Hi ha moltes famílies a Ripollet que ho estan fent molt bé i volem que continuem fent bé. Els hi agraïm molt i per això mantindrem les bonificacions que tenim i ho farem de forma automàtica perquè tothom les tingui, incentivar que totes les famílies i totes les llars de Ripollet ho facin bé. També és veritat que amb els incívics, doncs mirarem què fem, perquè hi ha una ordenança que s'haurà d'aplicar, que no estem molt d'acord amb sancionar la gent, però òbviament si volem tenir una ciutat neta i ben mantinguda, doncs hem de fer les coses bé. El que no volem sancionar la gent per sancionar, o sigui, totes les sancions que s'hagin de fer pel porta a porta perquè la gent no ho fa bé, aquests diners aniran directament a la via pública, a neteja via pública, que és l'altra gran proposta que tenim. Ara el que farem, una vegada ja hem solucionat el tema de recollida d'escombraries, ens posarem en la neteja. La neteja què vol dir? Vol dir que tots aquests ingressos extras que tinguem els dedicarem a fer neteges de la via pública i també que exigirem a l'empresa Urbaser aquesta neteja de la via pública, que compressin el contracte a rajatabla. Posarem una persona a auditar aquest contracte i d'altres contractes públics perquè la neteja a Ripollet sigui una realitat. O sigui, volem tenir una ciutat molt més neta de la que la tenim. Hem fet un primer pas i ara ens posarem molt en sèrio amb el tema de la neteja i en que tenim una ciutat més neta que està francament bruta, ho haig de reconèixer.
Senyor alcalde, el tema de les escombraries ha estat clau, fins i tot en el canvi de govern va ser una situació que va deteriorar molt a l'antic govern i vostès doncs van prometre canviar-ho, com ara han vingut aquí a explicar. Però seria bo deixar clar per què 100 contenidors, per exemple, i no més.
Bueno, nosaltres, de fet, vam demanar posar més al carrer. Hem demanat posar més. Nosaltres, la nostra idea era posar-ne més. Ja ho he dit, el barri de Can Clos també era un barri que nosaltres volíem posar contenidors i algunes altres zones, però no ens han deixat. O sigui, al final tenim un contracte que s'ha de complir, ho he dit abans, i no podíem canviar l'objecte del contracte. Si nosaltres posàvem més contenidors al carrer, els serveis jurídics ens deien que aleshores l'objecte del contracte ja no era porta a porta. Canviàvem l'objecte del contracte a un contracte de contenidor tancat amb tarja. I això era impossible, perquè aleshores estàs incomplint el contracte. L'objecte principal del contracte tu no el pots canviar. I els serveis jurídics no ens han deixat anar més enllà. Per això hem fet el màxim que s'ha pogut legalment per no haver de canviar el contracte. I aquesta és la realitat que tenim. Nosaltres sí que vam demanar posar més contenidors i hem fet moltes propostes amb els serveis tècnics i hem estirat tot el que hem pogut. Tot el que hem pogut per tenir el màxim de contenidors possibles a la via pública tancats, perquè hem de cuidar el planeta, al final, i aquest és un missatge també important, doncs hem de aconseguir arribar als nivells de reciclatge que ens demana Europa, que es podia haver fet en porta a porta o en contenidor tancat, perquè l'AMB, l'àrea metropolitana, et diu, i hem signat ara mateix fa poc, l'he signat jo un conveni amb l'àrea metropolitana, que podries escollir entre aquests dos sistemes, un contenidor tancat o porta a porta. Aquí Decidim Ripollet va escollir bàsicament porta a porta, excepte el contenidor de vidre i orgànica, la resta era porta a porta a tota la ciutat, i nosaltres ja els hi van dir que aquest no era el model desitjable per una ciutat tan densa com Ripollet, que això no era correcte. Ells van decidir fer això i va ser la seva decisió. Nosaltres ho hem intentat revertir en la mesura del possible fins on hem pogut per no haver de trencar el contracte, i és el nostre compromís i és el que hem fet ara mateix.
Tenim moltes més coses que parlar, això ja ha quedat clar. Dels primers temes que sempre toca quan un canvia i entra de govern és reorganitzar l'Ajuntament, reorganitzar el Cartipàs. Comencem pel Cartipàs, molt simplement, està ja desplegat tal com estava previst.
Sí, sí, ja tothom està a les seves funcions, està tothom treballant a tope amb la nova estructura del Cartipàs, amb els 12 regidors, els 10 regidors del PSC i les dues persones d'Esquerra, i està funcionant, jo crec que molt bé.
Alguna reflexió al voltant del que vostès esperaven trobar-se i el que s'han trobat a nivell de com està l'Ajuntament i com funciona l'Ajuntament?
Sí, ens ho esperaven trobar no massa bé, la veritat, i francament s'ha confirmat. O sigui, la veritat és que la gestió de Cidin era molt, molt millorable i ja ho estem veient. Tenia moltíssimes places sense cobrir, places importants, perquè et faig una idea. Els serveis econòmics ens ha marxat l'interventor i ara mateix estem amb una figura d'intervenció accidental que és una dos que només pot estar un mes perquè no ens permet la llei tenir-lo més temps. Els hi faltava cobrir la plaça d'una o d'un llicenciat amb econòmiques que pogués fer aquesta funció de substituir l'interventor. Amb el departament d'activitats, i podria parlar de tots els departaments d'activitats, per exemple, portem 3 anys de retras en donar llicències, o sigui, entren llicències, peticions de llicències de negocis que s'obren, es tanquen i no es liquida cap impost en aquests negocis. O sigui, tenim, amb urbanisme podria dir exactament el mateix. O sigui, hi ha problemes, no s'està cobrant el copagament del servei d'ajuda a domicili, per exemple, no es cobra. No tenim contracte amb el polígon de la granja de Martinet pel tema del Lidl, està caducat des de fa la tira d'anys, això ho estem negociant ara mateix en l'Ajuntament de Montcada, i com això, una cosa darrere l'altra. O sigui, una falta de gestió francament molt, molt greu, molt greu. O sigui, una incapacitat de gestionar impressionant, que és la que ens hem trobat i que estem intentant endreçar tot això el més ràpid possible, posant els recursos allà on calen, buscant persones i incrementar la plantilla amb la RLT. El més greu és que ja ho tenien a la relació de llocs de treball. Aquests llocs es podrien haver contractat i no els van contractar. O sigui, estava tot aturat. Una maquinària de l'Ajuntament que no funcionava, aturada, i que és una vergonya com ens ho hem trobat i que ràpidament ho estem intentant posar al dia.
Parlem ara de vostès, dels partits i dels polítics, en aquest cas d'Esquerra i Socialistes. Van fer una coalició, va ser una aliança que es va fer molt ràpida. Com està funcionant?
Doncs la veritat és que jo estic molt content, tant amb els dos regidors, amb en Roger i amb la Lourdes. Estan fent una bona feina, s'han integrat molt bé i nosaltres amb ells, o sigui, al final és una integració de les dues parts. Al final són bona gent i tenen ganes de treballar. I el més important és això, no? que facin equip, que facin pinya, perquè al final l'objectiu és millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, el que volem. I ells també ho volen i estem col·laborant molt bé i estic molt content i molt satisfet de la feina que estan fent, francament.
I amb l'oposició?
Amb l'oposició hi ha poca relació, la veritat. És que no, ells es queixaven que no fem amb oposició, però és que ells no fan res. No venen a l'Ajuntament, no es preocupen, no hi ha relació. Uh-huh. O sigui, no, sí que és veritat que quan jo he trucat a algunes persones, al Víctor, al representant de PP, o he hagut de trucar al representant de Vox, o inclús a la Meritxell Caler, bé, no? Les trucades de telèfon cordials, com ha de ser, persones educades, correcte, però ara mateix és veritat que portem molt poc temps. Tampoc és valorable, ja anirem veient, no? Portem poc temps.
Quina és la seva idea, en tot cas, de relació amb l'oposició? Una cosa és que ells, doncs, no ofereixin res, però vostè com a alcalde sí que té la responsabilitat, lògicament, com a mínim, d'informar i d'intentar buscar consensos.
Sí, nosaltres ara estem treballant, per exemple, un tema important, que seran els pressupostos i les ordenances de Calen, que bé, òbviament encara no els tenim tancats, en el moment que els tinguem tancats ens seurem amb totes les forces polítiques, per si ens volen fer aportacions que nosaltres puguem afegir a les nostres idees de govern, doncs afegir-les sempre i quan nosaltres estem d'acord amb les propostes que facin, això òbviament, i en tots els temes també ho farem. Però també hi ha d'haver aquesta proactivitat per part de l'oposició, no? Nosaltres això ho farem, ho tenim previst ara amb les ordenances i els pressupostos, però ja veiem que moltes vegades es fa la política fàcil, no? Amb la residència es va veure, s'ha quedat de ser el concurs i al darrer ple la senyora Galer es va posar, jo crec que nerviosa, no? Acusant-me de que no volien treure aquesta licitació. És que s'ha de fer de nou el projecte. El projecte ara, si el volem treure, ha de ser un nou projecte perquè s'ha de modificar. El projecte ja no pot sortir amb el mateix preu. O sigui, per tant, això significa una modificació de projecte, que això ha d'anar a ple, aprovació inicial i una altra vegada aprovació definitiva. Però per què fer un projecte de, ara serà de 18-19 milions d'euros, quan hem dit que el primer que farem serà parlar amb el conseller? No? El que volem és parlar amb el conseller, té una reunió amb el conseller, perquè a més és un equipament que qui l'ha de pagar és la Generalitat de Catalunya, no l'Ajuntament de Ripollet. L'Ajuntament de Ripollet el que ha de fer és dir, escolteu, tenim aquests terrenys, us els donem, tenim un projecte executiu que van aprovar i que està molt bé, us el donem i ara feu la residència, sisplau, que és la vostra responsabilitat, perquè al final qui la gestionarà és la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya serà qui dirà qui va a aquella residència, no ho dirà l'Ajuntament de Ripollet. I aquesta residència que serà a Ripollet vindrà gent de Serranyola, de Barcelona, de Mataró, de molts llocs, també de Ripollet, però d'altres poblacions. Per tant, és la pròpia Generalitat qui la té que pagar. És com si diguessin l'Hospital en el Lluc, el té que pagar l'Ajuntament de Ripollet amb Serranyola, Barberà i Montcada. No, el té que pagar la Generalitat de Catalunya, igual que la comissaria Mossos d'Esquadra, la té que pagar la Generalitat Generalitat de Catalunya, o un institut, el té que pagar la Generalitat de Catalunya. És la seva competència, no és la competència d'un ajuntament fer una residència de gent gran, és de la Generalitat de Catalunya.
Una crítica que va ser de les primeres que van sortir, concretament de Cidim en especial, era els nous sous que es van posar. Què té a dir vostè?
Bueno, que tenim, que ells van fer el mateix. O sigui, això per començar, ells van pujar-se els sous, excepte, és veritat, l'alcalde Osuna, que se'l va baixar respecte al Juan Paralejo. La resta de regidors i regidores se'l van pujar. I recordo dos casos que van estar cobrant el 95% de l'Ajuntament de Ripollet i després a les seves feines. Això és molt greu, això sí que nosaltres no ho hem fet. Nosaltres hem dit que està al 100%, hem deixat les nostres feines, però no estem a mitges aquí al 95%, no a mitges, al 95% a l'Ajuntament i després a les nostres feines, que això ho van fer dos regidors, un regidor i una regidora, que no tornarà a dir els noms, perquè ja no estan en política. Però nosaltres el que hem fet ha sigut posar uns sous, i ho van dir, similars als dels alcaldes de les poblacions veïnes i regidors de les poblacions veïnes. De fet, per sota, els tinents d'alcalde i regidors per sota de les poblacions veïnes i el de l'alcalde al nivell de les poblacions veïnes, ni més alt ni més baix, una mitja de les poblacions veïnes.
També s'ha criticat que, donde digo, allò, per exemple, doncs, de criticar la seguretat, i ara en canvi dic que la seguretat, per exemple, està molt bé. Què té a dir vostè això?
Però és que m'agradaria veure quan jo he criticat la seguretat de Ripollet.
Bueno, això és el que ha dit, sí, Decidim, en tot cas.
És el que et diuen, però que entreguin aquestes paraules, perquè jo mai he criticat la seguretat de Ripollet. Jo vaig dir que milloraríem la seguretat de Ripollet, i això és veritat, que la millorarem. De fet, l'estem millorant. De fet, per l'any que ve contractarem 3 nous policies. Hem aconseguit alliberar 3 llocs de feina per contractar 3 nous policies per l'any que ve. I això Decidim no ho havia fet. Nosaltres ja ho hem fet. Per l'any que ve alliberem 3 llocs de feina de la relació de llocs de treball perquè pujarem 3 capoles, i això significa que podem tenir 3 nous policies locals, i això farà que millori la seguretat, però mai hem dit que la seguretat a Ripollet estigués malament. Mai. Sempre hem dit que la milloraríem. I la millorarem.
En tot cas, què pensa de la policia local, per exemple, a partir d'aquesta primera patrulla que ha fet amb ells?
Bueno, el primer a destacar és que sóc el primer alcalde, segons m'ha dit la policia, que surt a patrullar amb ells. Primer alcalde. No ho he fet mai cap alcalde, això de sortir, i menys al torn de nit, ni al torn de matí ni de tarda. Mai cap policia, però mai cap alcalde havia sortit en la policia local a fer un torn, a veure com treballen i a veure en primera línia quins són els problemes, quines són les situacions i tal. La veritat és que molt bé, estic molt content d'haver sortit, he après molt, francament, i he vist la seva feina, la seva professionalitat i com fan les coses, i estic molt orgullós de la policia local de Ripollet, francament.
I en primera línia, Ripollet és una ciutat tranquil·la per viure també per la nit?
Bueno, és tranquil·la, però hi ha molta feina a fer. O sigui, no ens enganyem. O sigui, al final estem en una àrea metropolitana amb moltíssima gent, moltíssima densitat, i amb moltes coses. O sigui, hi ha coses, ja s'està veient. Ahir es va veure al carrer Montcada una actuació per una vivenda on venien droga, i jo crec que veurem més, no? Perquè al final hi ha de tot, no? Com a tot arreu, però està tot molt controlat, és el que li puc dir.
Un tema que cou també és el tema del tercer pavelló. Tothom està d'acord en que ha d'haver un tercer pavelló, però Decidim el volia un lloc, i vostès han dit que aquell no és un molt bon lloc. Llavors ara, doncs, se'ls critica, que ara això pot enterraria el projecte. Diguem aquí, per què s'ha aturat i en veritat, quins són els perjudicis, si és que n'hi ha, que té aquest enterraniment?
Bueno, al final, porten 8 anys governant i van aprovar el projecte del pavelló, el projecte d'idees, uns dies abans de les eleccions. Jo vaig dir públicament, i li vaig dir a l'alcalde Osuna, que no fes res respecte a aquest pavelló, perquè si nosaltres guanyàvem les eleccions no el posarien allà. I va fer el que va voler. Va tirar endavant. Uns dies abans de les eleccions va trobar el projecte d'idees. Ja li van dir que no era el lloc adient. I després resulta que no és que ho hem dit nosaltres, és que hi ha un informe tècnic del comitè de la sequera de Ripollet que diu que no hi ha un estudi d'impacte del que suposaria el pavelló fer un allà sobre el torrent del Tortuguer, i és el que l'ha aturat, el comitè de la sequera, no el govern del PSC amb Esquerra, sinó el comitè de la sequera és el que ha aturat amb un informe tècnic, perquè allò no s'havia fet l'estudi d'impacte del que podria suposar. A més, nosaltres sempre hem dit que aquell no era el lloc perquè era una zona inundable, que ja sabem que quan plou molt allà baix és un forat i s'inunda fàcilment, i per tant no era el lloc més adient. El lloc més adient eren Pinetons, i ara estem treballant per fer una realitat allà, per fer el projecte d'idees, que ens obliguen a fer un projecte d'idees, i que està molt bé perquè els bufets d'arquitectes puguin presentar-se i fer un bon projecte, i el farem, la nostra idea és fer-lo on sempre havien dit.
Decidim, ha dit, com que vostès viurien de rendes, i posen, per exemple, doncs, el a l'ampliació del poliesportiu que ara inaugurem. Això sí que és, realment és un caramelo que vostès reben. Com ho plantegen i doncs aquesta inauguració, per exemple?
Bueno, aquí farem una inauguració el dia 2, que hem convidat els antirregidors d'esports i a l'alcalde Osuna, també a que vinguin, i a tots els grups de govern i de l'oposició, perquè vinguin a la inauguració, també a l'AMB i a l'àrea metropolitana, a l'AMB metropolitana i a la Diputació de Barcelona, que són les, al final també finançadors d'aquesta inversió, i serà una inauguració petita, perquè no volem fer una gran inauguració, serà una inauguració bastant en format oficial. Nosaltres el que farem serà continuar, de fet ja estem en totes les trobades, totes les reunions, per continuar amb la fase 2. La fase 2 està prevista que sigui continuar el seu procés, i ja estem tenint totes les reunions per començar a fer el segon projecte, el projecte executiu de la fase 2, i que comencin les obres. Aquesta obra, si tot va bé, hauria d'estar acabada durant el 2026, si tot va bé.
I quin és el pavelló de futur que vostè voldria?
El pavelló de futur és un pavelló...
No el pavelló, el poliesportiu, disculpi.
Ah, el poliesportiu. Bueno, el poliesportiu, jo crec que el projecte ja el vam aprovar, vam estar d'acord amb el projecte, és un projecte que al final manté l'estructura, i sobre la mateixa estructura fa un farciment nou i unes estructures noves. Ara sí que s'ha fet una estructura nova, que era la fase 1, és tota nova, però la fase 2 es basa molt en la mateixa estructura que ja tenim, i és fer-lo tot de nou. O sigui, feia molta falta fer tots els vestidors nous i fer el poliesportiu nou, el gimnàs nou, que serà el que inaugurarem ara, i després hem de continuar, perquè no ens podem aturar. Tenim una piscina que també necessitarà més endavant també una reforma. De fet, ara posarem el liner, el posarem nou, el vas de la piscina exterior de la petita l'hem de fer tot nou, perquè té filtracions d'aigua, tota la maquinera que està sota, que això no ho veu ningú, també hem de millorar el manteniment que tenim allà, i o sigui, s'han de fer inversions importants encara al poliesportiu, perquè ara farem tota la part de fora, però encara queda molt per fer.
Parlem d'una altra part molt important de Ripollet, que són els nostres joves, els nostres infants, les escoles, per exemple. Aquest inici de curs ha posat de manifest més que mai doncs que hi ha una baixada de la població, hi ha alguns tancaments de línies, i mantenim encara una segregació molt alta. I després tenim unes queixes també en el Martinet, que des que es van fer institut-escola, doncs això ha anat passant i no s'ha anat fent la inversió que s'havia de fer. Doncs quina és la situació actual d'això a nivell educatiu a Ripollet?
Bueno, jo crec que has fet una diagnosi molt correcta, no? Ja l'has fet. O sigui, és veritat que hem tingut una davallada de la natalitat, i que tenim dues escoles amb, que és, sobretot és Cursell i Tiana, a l'altre barri, que s'han quedat amb una línia i que tenien dues línies i tenen espais ociosos. Nosaltres aquí el que puc dir avui, crec que és una notícia, és que hem demanat a la Generalitat de Catalunya, no sé si ho aconseguirem, que aquí creïm l'I2. O sigui que nosaltres volem apostar com a municipi perquè hi hagi més places de llar d'infants a les escoles que s'estan buidant. I amb aquesta mesura intentarem també millorar el tema de la segregació. Per què? Doncs perquè són escoles que costa, sí, perquè hi ha molta immigració, i si fiquem l'I2, pensem que aquestes famílies que ja comencen allà voldran continuar l'I3, allà, el P3, l'antic P3.
A quina escola seria?
Seria l'escola Escursell i l'escola Tiana. És una idea que li hem passat, li hem enviat vaig tenir una reunió amb la directora dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya, que vam anar a Sabadell a parlar amb ells, i aquesta idea i aquesta proposta els hi hem dit que la valorin, i que tenim molt d'interès en crear un I2 tant a Escursell com a Tiana. Que això estem disposats com a administració a finançar la nostra part de l'Ajuntament, l'altra part d'I2 l'ha de finançar la Generalitat de Catalunya, i que nosaltres estem disposats a la part de l'Ajuntament a posar els diners per poder-la finançar, per tenir més places d'I2 a Ripoll, i d'aquesta forma intentar reduir la segregació. Pel respecte al cas de Martinet, que em comentàveu, bueno, és veritat, hi ha un moviment ara mateix a l'escola que vol el centre cívic. Nosaltres vam dir que el centre cívic que se li va treure a l'associació de veïns no es va fer de forma correcta, es va fer per la porta de darrere, per dir-ho clar, no? Això van venir de l'estiu i no sabien ni que els havien tret el centre cívic, els van canviar les claus del pany, els van desmuntar la barra, els van treure tot, i encara hi ha moltes coses que no han aparegut, i el que sempre els van dir que això recuperaria l'espai, els veïns i veïnes. Al final Martinet ha de conviure amb un barri que és el barri de Can Mas, i ha de conviure amb aquests veïns i veïnes, amb aquestes persones grans que volen el seu espai, que l'han tingut sempre, de tota la vida, i que pensem que és el seu espai. Per altra banda, Martinet tindrà un mòdul que és més gran, que el centre cívic, un mòdul que té més capacitat i que està molt millor adaptat que el centre cívic per fer les classes, amb el mateix número d'alumnes que ja tenia l'any passat. Per tant, estaran millor que l'any passat. L'any passat no van dir res i aquest any sí que estan fent aquest moviment. Mm-hmm. Bueno, estan en el seu dret, no el compartim, pensem que estaran millor que l'any passat i per lo que tenim informacions del departament, que al final és el responsable, no l'Ajuntament, perquè estem parlant d'un institut, sí? És el propi departament qui ha de buscar les solucions i pel que sabem l'any que ve ja tindran almenys l'obra ja estarà, per el que ens han dit, l'obra de l'institut, que és un compromís que té el departament de la Generalitat de Catalunya i a més està en pressupost i està licitada i tot, ja han de començar les obres, en breu s'haurien de començar les obres de l'institut, per el que ens informen des del departament de la Generalitat de Catalunya, i aquesta setmana han d'instal·lar el mòdul, han de fer connexions i tot, i nosaltres sempre li hem dit a l'escola i al departament, a la directora, que el centre cívic el poden usar fins que estigui el mòdul en perfectes condicions, el centre cívic està a la seva disposició. Això ho van negociar nosaltres amb l'associació de veïns, que l'associació de veïns no volien això, l'associació de veïns deia que es posarien davant del centre cívic si els nens començaven al setembre, i van parlar amb ells i els van explicar que no tenien espais, que haurien d'esperar que tinguessin el mòdul perfectament acondicionat per poder sortir del centre cívic, i el centre cívic el tenen allà, que jo sàpigui aquesta setmana no ho sé, però no havien anat i el tenen des del mateix dia, perquè jo vaig anar el dia d'abans de que comencessin les classes amb el regidor d'educació i en la regidora de participació a veure el centre cívic, i vam enviar una brigada tant de manteniment com de neteja aquell mateix dia perquè quedés tot net, perfecte, tot ben endreçat, tot ben mantingut, perfecta, perquè comencessin les classes i no van voler anar. Això ja és una decisió de la direcció de l'escola, a la qual jo no tinc res a dir.
Doncs seguim amb més temes. S'ha anunciat, doncs, just ara que estem pràcticament a les acaballes d'arribar en aquests 100 dies, que la Rambla, que estava al control horari sense contracte i sense vigilància, que es tornarà a vigilar i, a més, que es posa una app. Com pot això ajudar a millorar o respecte als que critiquen, doncs, que ara s'hagi de fer tot pel mòbil, doncs, què t'ha dit?
Bueno, el primer que tinc que dir és que aquesta app la va adquirir el govern de Sint-Ripollet. És una compra que van fer al mes de gener del 2023. O sigui, no és algo que hagi implantat i que, bueno, que hagi comprat i que hagi decidit el PSC. Nosaltres el que sí que farem serà aquesta implantació perquè pensem que és una bona eina. Això al final és un rellotge virtual. És un rellotge virtual que és gratuït, que tothom es pot baixar l'aplicació, que no fa falta posar les dades bancàries, com deia la gent, de la targeta, i al dalt de tot hi ha una creu, que li dones a la creu i saltes aquest pas, o sigui, no fa falta posar cap dada bancària, i és un sistema absolutament gratuït. La gent gran que baixi en cotxe i no tingui l'aplicació, no pugui baixar-se l'aplicació, no sàpiga com funciona, pot deixar el seu disc horari amb l'hora igual. Al final, el que volem és el que sempre havia estat a la Rambla, i no havia hagut tant problema ni tant follon, que era que la gent tingués rotació. O sigui, la Rambla no és dels veïns de la Rambla, la Rambla és de tot el municipi.
Mm-hmm. No. Parlem, Tirado, ara de coses de futur, coses que ja passats els 100 dies, com qui diu el dia 101, poden ja començar a ser notícia. En què estan treballant ara mateix?
Doncs amb moltíssims temes. Bueno, ara veureu, només entrant per Ripollet a Can Mas, ja és ben visible que hi ha la nova rotonda, ja l'estem millorant, l'estem canviant, i això serà visible la setmana que ve, quedarà acabada amb el gavió, i les lletres triguen una mica, triguen 6 setmanes, des de que s'han fet l'encomana, que s'ha fet aquesta setmana, triguen 3 setmanes en veure ja les lletres de Ripollet, que quedarà ben maco, i dignificarem per fi l'entrada de Can Mas, que era un desastre com estava històricament, i que aquests 8 anys darrers allà ningú ha fet res. Això ho dignificarem. Després estem treballant en un tema molt important, que és la vivenda social.
Uh-huh.
El tema de la vivenda social i amb el tema de l'atenció a les persones, jo crec que aquí estem posant molt de foc, perquè hi ha dos temes, jo crec, fonamentals. Un és el tema de la vivenda social, d'aquestes vivendes socials de lloguer social que estem treballant amb l'Incasol, i l'escola d'adults que va a sota. Aquest és un conveni que estava aturadíssim. Nosaltres estem apretant molt. De fet, avui hi ha hagut una reunió jurídica entre l'Ajuntament de Ripollet i l'Incasol per desbloquejar-lo, i esperem en breu ja tenir-lo desbloquejat i poder-lo portar a ple per aprovar-lo i que comenci a córrer el rellotge ja d'aquesta obra, que trigarà un temps, trigaran uns mesos, bueno, uns anys en fer-se realitat, però la posarem en marxa. En aquests propers mesos, si no és un mes, dos mesos, estem acabant de perfilar el conveni i ja tindrem per fi l'obra en marxa d'aquestes 85 vivendes de lloguer social i un tema molt important, l'escola d'adults, que l'escola d'adults hem fet una fórmula, jo crec, molt interessant, que és un lloguer amb opció de compra i no una compra directament, perquè eren 5 milions d'euros que no tenim i tampoc tenim la financiació. Per tant, el que fem és un lloguer amb opció de compra que el anem pagant i d'aquí 10 anys, bueno, 10 no, més el temps de l'obra, el que farem serà pagar aquesta escola.
A qui li lloguen?
Això, a l'Ajuntament.
Diem, l'escola d'adults li... Sí,
és de l'Ajuntament. Va. I l'Incasol ens ho lloga a l'Ajuntament. Uh-huh. O sigui, el que hem aconseguit és un lloguer de l'Incasol a l'Ajuntament.
L'Incasol ho fa?
Ho fa i ens ho llogarà amb opció de compra. L'Incasol ho paga, ho financia i ho paga i nosaltres el que anem fent és pagar-li a poc amb un lloguer d'opció de compra en lloc d'haver de pagar d'aquí que estigui finalitzada l'obra 40 mesos, que pot ser més o menys el que trigaran a fer l'obra, en lloc de nosaltres haver de pagar tot això i haver d'anar pagant les certificacions, el que farem serà pagar un lloguer, però el dia que estigui acabada, de la part de fora, de la part de farciment, de la part de dintre, instal·lacions, això sí que no, això sí que ho hem de comprar i això ho farem, no? Però jo crec que és un bon acord perquè al final amb el propi lloguer anirem pagant l'obra amb molt més temps, amb una financiació a cost zero. Vale? I això és una bona cosa per l'Ajuntament. I després...
Un segon, aquests són els pisos que aniran a Avinguda Catalunya amb Rambla de les Vinyes. Això Decidim-li dirà que és un projecte que van parir ells.
Bueno, sí, però el tenien aturat. Allà, poden dir el que vulguin.
Aturat
però...
en quin punt? Perquè bueno, s'havia fet el projecte...
Portava, des que van fer el concurs d'idees, jo crec que portava ja 2 anys allà aturat, amb un calaix. Allò.
I ara què és el que faran? Ja
sí, el conveni. Ja... Mm-hmm. Sí, farem el conveni amb l'Incasol per tirar-ho endavant ja. O sigui, això estava aturadíssim, ningú havia... Això sí, ells feien molts projectes, però es quedaven allà. Els calaixos estaven amb algun projecte que altre, però allà aturat, sense un duro, per cert, per fer res... I sense tirar-ho endavant. I nosaltres hem agafat el que pensem que és interessant i ho tirarem endavant. O sigui, al final, les coses que són bones per la ciutat, nosaltres aquest projecte l'havíem recolzat i aprovat. Mm-hmm. Per tant, el que hem recolzat i aprovat no té sentit que no el fem. El farem. I tant que el farem. I després tot el tema de competitivitat. O sigui, volem que Ripollet sigui una ciutat molt més competitiva. Tenim Ripollet en marxa i volem que Ripollet sigui una ciutat competitiva. En aquest sentit, estem treballant molt per millorar la mobilitat de Ripollet. De fet, ara hem tingut reunions que mai havíem tingut tampoc, per cert, amb el delegat del govern, amb el secretari general del Ministeri d'Infraestructures i Transports i Mobilitat, i ara tenim dues reunions més pendents que crec que són molt importants. Una és amb el Marc Sangles, el secretari general de Mobilitat i de la Generalitat de Catalunya, que la tenim per d'aquí un parell de setmanes, i també una altra reunió amb el vicepresident de Mobilitat i Transports de l'àrea metropolitana i amb el seu director. Amb això volem intentar també que els autobusos, el tren serà molt més complicat, ho haig de dir, o sigui, el tema del tren no és un tema fàcil, és un tema molt complicat i molt complex, i tenim la mala sort que geogràficament ens hem quedat aquí encaixonats al mig, però amb l'autobús tenim, jo crec, més opcions de fer coses, almenys en aquest mandat i a curt termini. El tren pot ser un projecte molt més llarg termini, que estem tocant les portes, i això va amb el seu temps, i si ho aconseguim bé, i si no, almenys el que no ens podran dir és que en 8 anys, com ha fet Decidim, que no han parlat amb ningú. Nosaltres estem parlant amb tots els actors possibles per tenir tren a Ripollet. Si no l'aconseguim, no l'aconseguim, però la nostra feina és intentar-ho, i el que sí que és amb l'autobús sí que ho farem. I després tindrem empreses importants a Ripollet, o sigui, estem ara mateix parlant amb Mercadona, ja ens ha dit que té la intenció de fer la colmena a Ripollet, que eren uns terrenys que van comprar, això seran 200 llocs de feina directes que tindrem a Ripollet en els propers...
La colmena és un centre de...
Un centre de repartiment logístic,
A
els terrenys, a domicili, que tenen els terrenys, al polígon del Martinet, i allà la idea és que ells facin la colmena, això ho hem parlat amb la direcció de Mercadona, han tingut reunions amb moltes empreses, al Lidl també tenim una reunió d'aquí poc, perquè Lidl també ampliarà les seves oficines cap a Ripollet, i això també seran llocs de feina i riquesa i IBI per Ripollet i més ingressos, que és el que necessitem, incrementar la nostra base fiscal per poder donar més serveis a la ciutadania a Ripollet i poder pagar les factures de tot, de les escombreries, per exemple, de tot, sí? I jo crec que això és fer una ciutat més competitiva, més moderna i més adaptada als dies actuals i als anys que estem.
Ja que em parla de Mercadona, són aquestes petites coses, però en veritat molt transcendents. És un supermercat molt cèntric, que dir d'aquesta cadena que és molt important a tota Espanya, i que en el seu moment doncs, es va optar per una fórmula, que és que estigués en el centre, que fes un suport al mercat, total que ells al final doncs, lliurement decideixen marxar i queden... hi ha una part positiva, que és que urbanitzaran tota una zona que ara estava doncs, l'antiga trilla fatal, això val, però després queda ara mateix orfe aquí al centre. Què està prevista ahir en el futur?
Doncs mira, la notícia també és que en aquest ple de setembre, més ràpid era impossible, perquè marxen el 21, tanquen la botiga d'octubre i el 23 obren la nova botiga. Uh-huh. Nosaltres en aquest ple de setembre aprovem un pla de reordenació de tot el centre, un pla que ha d'anar una modificació del pla general metropolità que ordenarà tot el centre i on diem que tota la part de Mercadona serà per equipament administratiu i cultural. Aquí el que farem serà l'oficina d'atenció ciutadana i tot un equipament cultural a part de sota per entitats, per sales de, per entitats, per reunions, algú de magatzem també que tenen molta necessitat, però tota la part de dalt serà tota l'oficina d'atenció ciutadana. Això trigarà un temps perquè els plans generals metropolitans tenen els seus processos, això ha d'anar a la comissió d'urbanisme i ho han d'aprovar, hem de fer una aprovació inicial, després una aprovació definitiva, això té un seu recorregut legal. I el que sí que hem fet ha sigut córrer el màxim possible. I també tenim una molt bona notícia, que és que hem aconseguit negociar amb Mercadona que marxa d'aquest espai, i això també ho aprovarem en aquest ple, que ens indemnitzaran en 200.000 euros. Uh-huh. O sigui, hem aconseguit una quantitat que no teníem per què pagar-nos.
Perquè ells estan llogats.
Sí, sí, Mercadona no tenia per què donar-nos res. Uh-huh. I aquest govern ha aconseguit que Mercadona ens pagui 200.000 euros.
Bueno, tenen calés, Mercadona té molts diners.
Sí, sí, però potser un altre govern no ho hauria aconseguit. I nosaltres hem aconseguit 200.000 euros extras per l'Ajuntament de Ripollet per fer accions que podrien ser per dotar aquesta futura oficina d'atenció ciutadana de tot el mobiliari, de tot el que necessita per poder fer la seva funció. Sí? I hem aconseguit 200.000 euros que Mercadona no tenia per què haver-nos donat. I l'hem aconseguit en aquest govern, és el que s'ha aconseguit.
Uh-huh. No vull deixar de preguntar-li de... No deixem de venir d'una pandèmia, una sèrie de problemes socials, estem en una situació de crisi. A nivell social i a nivell dels serveis que s'han trobat, que s'han de fer i que cal fer, doncs com ho enfoquen?
Bueno, és veritat. Sobretot tenim, i aquí és un tema molt important, nosaltres estem treballant amb un altre tema molt novedós, que canviarà una mica el paradigma de com fem els serveis socials a Ripollet, sobretot l'atenció del servei d'ajuda a domicili. I és que fins ara els governs sempre havien fet una licitació que una part important era el preu i l'altra el servei tècnic. No? Uh-huh. Eren licitacions obertes que es podria presentar l'empresa Florentino Pérez, ACS, es podria presentar qui fos, o Eulen, i se la podrien portar una mercantil que té un molt d'interès, sobretot en guanyar diners. No? I això passava a Ripollet i a molts municipis. Nosaltres, aquí, jo ja he donat una instrucció als serveis socials de que no vull fer un concurs i no volem fer, aquest govern no fer un concurs, on el preu sigui el factor determinant. El que volem és que el preu sigui un preu fixe que fixa l'Ajuntament, i el que volem fer és un concert social. Concert social què vol dir? Vol dir que el realment important del servei és la qualitat del servei, perquè el preu es fixa. Per tant, tu t'has de presentar amb el millor projecte tècnic. I sobretot aquí el que es busca és que siguin empreses del tercer sector. Empreses que no tinguin un afany de lucre, sinó que vulguin treballar bé, treballar en qualitat i treballar amb sous dignes, amb les persones ben formades, ben preparades i donar la millor atenció possible als nostres grans. I això és un paradigma molt important que mai cap govern havia fet, ni nosaltres abans, perquè aquesta és una llei que va sortir fa uns anys, sí, i que decidint tampoc va decidir tirar per aquesta via. Nosaltres sí, nosaltres farem un concert social amb el servei d'ajuda a domicili, que recordo és el segon contracte més important que tenim a Ripollet, de més d'un milió d'euros per darrere justament de la neteja i la recollida de residus que hem parlat abans. El segon contracte més important és aquest, i el donarem una visió molt més social de la que ha tingut mai.
Molt més social vol dir no només empreses privades, sinó que tinguin com uns valors, entenc jo?
Sí, sí, òbviament. És que el preu no serà el factor determinant, serà la qualitat del servei. O sigui, el millor producte tècnic vol dir el que dongui més cobertura, més serveis, per fer el servei. O sigui, el que ho faci millor i faci una millor proposta tècnica serà l'empresa o el de tercer sector que guanyarà el servei. Uh-huh. I això jo crec que és molt novedós. Això ara mateix només ho té, que jo recordi, a l'Ajuntament de Manresa, a tota Catalunya, i si nosaltres traiem el concurs ara, serem el segon municipi que ho tingui. No hi ha cap... Hi ha altres municipis que ho estan estudiant, però nosaltres jo ja he donat la directriu de que això s'estudi, perquè el que volem és treure aquest tipus de concurs. No volem una subhasta, com es faria antigament, de preu i part tècnica, però sobretot el preu era el que més primava. Aquí el preu ja no serà un condicionant, posarem un preu fixe i totes les empreses hauran d'anar al projecte tècnic. El millor projecte tècnic serà el que farà el nostre servei d'ajuda a domicili, perquè els nostres avis i les nostres àvies tinguin el millor servei possible amb el millor projecte tècnic, que és la clau, per estar millor atesos.
Doncs pràcticament ja ara sí arribem al final d'aquesta entrevista. Doncs ara ja com, en plan doncs, com més informal, ens va dir que la primera reunió que tindria seria la d'Orbaser. Per exemple, doncs, quines són les primeres reunions o primers temes que ara té ara mateix sobre la taula?
Bueno, és que no parem. Podria dir moltíssims, és que cada dia em van sortir reunions. Mira, ara m'haig de reunir amb la gerent de Baricentro, perquè tenim un tema amb Baricentro, també tenim... És que és un continu. Tenim reunions amb els propietaris de Sintermetal per veure què fem allà, perquè també tinc una reunió amb una altra empresa americana que es vol reunir amb mi, que ja tenim in situ també, que vol anar als terrenys de Sintermetal, que no hem parlat, i és un tema molt important de milers de metres quadrats que s'han de desenvolupar, i estem treballant tot això. O sigui, és que ser alcalde de Ripollet, la veritat és que no t'avorreixes. És molt divertit, a mi m'està agradant molt. Crec que passaré 4 anys molt interessants. Espero poder millorar molt la ciutat de Ripollet. Estem aquí per això, per donar 4 anys de la meva vida a Ripollet. Jo li vaig dir a la gent que si em donaven 5 minuts de la seva vida, jo els donaria 4 anys a full. A full vol dir 24/7, que és el que estic fent i és el que faré. Em deixaré la pell pels meus veïns i veïnes aquests 4 anys perquè vull millorar la meva ciutat. Per això estem a política, per millorar la vida dels veïns i veïnes de Ripollet, i aquest és el meu únic objectiu ara mateix.
Vostè no només està predicant i està fent allò que va dir de com està més pròxim a la gent, però també fins i tot a través de les xarxes no para. Bueno, contesta a tothom.
Bueno, no. M'han demanat que en talli una mica, eh? O sigui, t'haig de dir, o sigui...
És que no dona l'abast, clar, és que són...
És impossible contestar a tothom, però la veritat és que quan arribo a casa a les tardes, després de sopar, em poso a contestar, perquè m'agrada veure què està passant a la meva ciutat, tant físicament, passejant i parlant amb els veïns i veïnes, com després que es diu a les xarxes socials. A les xarxes socials hi ha de tot, hi ha molt troll, francament, hi ha molt perfil fals, hi ha molta gent que només que fa a fer mal, i també hi ha gent que de bones formes, i aquestes són les persones que jo contesto, et demanen coses, hi ha molts missatges que no es veuen, que són privats, que et demanen si pots ajudar aquí, si pots ajudar allà, gent que et demana una reunió, que estic fent moltíssimes reunions, que això no surt en lloc amb persones físiques, individuals, perquè em venen a demanar coses, i en tot el que podem ajudar, ajudem. O sigui, estic aquí per intentar ajudar, per el que he dit abans, no? Per millorar la vida de la gent, i és l'objectiu. Al final jo he deixat la meva feina, jo estava molt bé a la meva feina, la gent em diu el tema dels sous, no parlaré del sou que tenia abans, ¿vale? Però no he vingut aquí a guanyar diners, he vingut a deixar-me la pell pels meus veïns i veïnes aquests 4 anys, a fer-ho bé, amb un bon equip. Estic molt content amb els regidors socialistes i també amb els regidors d'Esquerra Republicana. Crec que hem fet una pinya magnífica i es veuran els resultats, perquè tinc un equip fantàstic, estic super orgullós, i també estic molt content de tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que han acceptat molt bé els canvis, que no han sigut fàcils perquè hem degradat algunes persones per simplificar l'estructura, i estem incorporant capital nou i gent nova que ens ajudi a fer millor les coses, no? I jo crec que això és important, aquesta adaptabilitat dels professionals, i en aquest sentit jo estic molt orgullós. També és veritat que ara he estat amb la policia, però tinc planificades reunions amb tots els treballadors de l'Ajuntament. O sigui, ja la secretària d'Alcaldia ja li he dit, cada setmana em vull reunir i estic fent reunions, i la idea és fer-ne moltes reunions. Cada setmana hem bloquejat unes hores per conèixer tothom, per conèixer les iniciatives, perquè al final l'Ajuntament, el motor de l'Ajuntament són les persones que treballen, i són les persones que ens han d'ajudar a fer realitat els nostres somnis, no? Perquè al final nosaltres diem què volem, però són ells qui ens han d'ajudar a fer-lo realitat. Nosaltres no som els tècnics, nosaltres diem què volem, cap a on volem anar, i ells ens diuen sí, per aquí, per allà, però al final l'objectiu el fixem nosaltres, no? Jo com a alcalde, però tot el govern, òbviament, jo no puc fer-ho tot. Tinc un equip de govern que s'està implicant, com he dit al principi, que està treballant moltíssim, que ens estem deixant la pell, i és la nostra voluntat i la nostra idea, i per això estem aquí.
Doncs gràcies, Luis Tirado, alcalde, per doncs, venir aquí a repassar la gestió d'aquests 100 dies, parlar de futur, que tot just arrenca ara. Els 100 dies de Gràcia han passat, ja ens ha posat al dia de tot el que s'ha fet, i com sempre, doncs, amb notícies, sempre sortim amb novetats en aquestes entrevistes, cosa que celebrem també doncs, per la confiança que ens dona aquí a la ràdio. I ja ho he dit al principi del programa, la setmana vinent doncs seguirem aquesta ronda, parlarem amb Roger Balló, que és el seu soci ara mateix i tinent d'alcalde també en la coalició de govern per part d'Esquerra Republicana, i la cap de l'oposició, Txell Calerca, que també serà doncs la tercera persona en qui parlarem en aquesta ronda que farem dels 100 dies. Així que moltíssimes gràcies, alcalde, i bona feina.
Moltes gràcies, Toni.